Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colinaca i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ara sentirem una opinió força diferent. El grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, GPEC, ha demanat que es retiri l'autorització a l'empresa sinistrada i que es torni a redactar, partint des de zero, un nou pla de seguretat per situacions de risc químic. El Joan Ramon Mendo és tècnic en defensa ambiental de l'entitat ecologista GPEC. Senyor Mendo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em podia explicar en poques paraules què li sembla aquest pla de seguretat que es va activar ahir a Tarragona, el pla SECAT?
Bé, en poques paraules seria complicat perquè hi ha molt de què parlar. Aquí el que hem constatat és que no han funcionat bé els protocols tant de comunicació com d'autoprotecció de la població. Entenem que quan hi ha un esdeveniment d'aquestes característiques, quan no es coneix encara el seu abast ni les implicacions que pot tenir per a poblacions tan pròximes com Vilaseca, La Canonja, Torreforta, Bonavista, el que cal fer, sobretot, des d'un primer moment, és prevenir allò que pugui passar. Clar, si aquest núvol que s'ha format arran de l'explosió o els propis efectes de l'explosió tenen conseqüències directes sobre les poblacions veïnes, això és quelcom que s'ha de poder preveure i activar els mecanismes necessaris des del primer moment. No pot ser que ens trobem, com ens va passar a nosaltres, a través de les xarxes socials, informació del que estava passant, i en canvi a cap canal oficial en els primers minuts hi havia informació ni al 112, ni emergències, ni protecció civil, ni bombers, sobre què és el que havia de fer la població.
Per tant, el troba llavors, útil aquest pla?
Nosaltres el que demanem és que es torni a reformular aquest pla, però que es faci amb participació de la ciutadania. Normalment aquests plans es fan només entre administració i empreses. En aquest cas, la EQT, l'Associació d'Empreses Químiques, que és qui talla el bacallà, o a qui l'administració deixa tallar el bacallà. Entenem que això no es pot fer així, que hi ha d'haver implicació també d'ajuntaments, que en alguns casos hi és, però també de la societat, de la ciutadania i de les entitats ambientals, que som qui en darrer terme intentem posar fre a les errades que es cometen quan s'autoritzen aquest tipus de processos industrials sense uns mecanismes mínims de seguretat. I això passa, això ens hem trobat, que quan presentem al·legacions parlem sovint de l'efecte dominó, de la possibilitat d'accidents encadenats, i sempre ens desestimen des de l'administració, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ens desestimen aquesta al·legació.
Per què?
Per què ho fan? Això els haurem de preguntar amb ells.
Però vostè tindrà una idea de per què passa.
Nosaltres entenem que hi ha una certa màniga ampla, que hi ha doncs, la forma de fer, de mirar cap a un altre costat,
per interessos econòmics.
Sí, totalment. L'EQT firma amb certa periodicitat un conveni amb l'administració competent de la Generalitat. Llavors, a través d'aquest conveni, l'EQT estableix els nivells d'emissió, els nivells de tots els afluents, de tot allò que va a través dels emissaris al mar. És a dir, tots els contaminants que emeten les indústries químiques del polígon nord i del polígon sud estan fixades a través d'un conveni que fan administració i EQT. Clar, aquí la ciutadania no hi pot entrar. O sigui, ens trobem que quan ja està això establert, llavors venen els tècnics de l'administració i ens diuen, mireu, aquest límit d'emissió d'aquest contaminant ha de ser el que marca el conveni, no pot ser el que vosaltres dieu, encara que hi hagi altres països que siguin més restrictius. I clar, aquest és l'inconvenient que trobem principal per poder al·legar, per poder plantar batalla, o dit d'una altra manera, per fer aquestes indústries més segures.
Déu-n'hi-do. Escolti'm, aquest accident ha sigut més greu del que les autoritats expliquen?
Bé, això seria una consideració subjectiva. Nosaltres creiem que ha sigut prou greu perquè hi hagi depuració de responsabilitats i no quedi només, com ha passat en altres casos, amb una sanció econòmica. Aquí no es tracta ja només del dany mediambiental o el potencial dany que s'hagués pogut produir si hagués bufat vent, una cosa tan senzilla, com que hagués bufat vent cap a la Canonja o cap a Vilaseca, i aquest núvol hagués anat directament als nuclis de població.
Però acabem d'escoltar que aquest núvol no era tòxic.
Bé, aquesta és l'altra qüestió a nivell informatiu amb la que nosaltres no estem gens d'acord. qualsevol núvol de fum, és a dir, vostè mateix, si es posa davant d'una llar de foc i ensuma, començarà a tossir, oi que sí? Mm. Doncs a nivell industrial passa exactament el mateix. Clar, a més, en aquest cas estem parlant d'un reactiu, que és l'òxid d'etilè, que es fa servir com a precursor de diferents productes derivats. És una substància molt reactiva i que quan s'inflama, quan explosiona, quan fa aquest fum i aquesta flama, dona origen a una diversitat enorme de compostos químics. Clar, això no està ni quantificat ni analitzat. I tots aquests compostos, si hagués bufat vent, podien haver anat cap a nuclis habitats que estan relativament a prop. Parlem d'un quilòmetre, quilòmetre i mig, dos quilòmetres. Imagini's vostè la situació d'emergència tenint a una gran quantitat de persones afectades per un núvol d'aquestes característiques. Doncs bé, l'atzar va voler que no hi hagués vent i el núvol es va dirigir cap al cel directament. Però entenem que això podia passar. I a més, l'efecte dominó. També hauran escoltat vostès que una planxa va sortir projectada fins a un habitatge provocant, malauradament, la mort d'una persona. Mm. Clar, què fem amb això? Com regulem la distància que hi ha d'haver entre una població i una indústria on hi poden haver explosions? Això s'ha de preveure.
És a dir, ho fixo perquè els nostres oients vagin veient quin panorama estem explicant aquesta tarda. És a dir, vostè creu que l'explosió va provocar efectivament un núvol tòxic amb risc per la gent que ho va respirar?
Totalment. Amb risc directe per a les persones que estaven al lloc, és a dir, els equips d'emergència, bombers, Mossos, tots els agents de seguretat i agents d'emergència van estar exposats en major o menor mesura a aquest fum, a aquesta exposició, no només al reactiu, a l'òxid de propilè, sinó a tots els productes derivats de la combustió. Clar, estem parlant d'una substància molt reactiva que dona lloc a diferents productes.
Per tant, entenc que vostès demanaran responsabilitats penals.
Sí, això és el que li anava del començament, que nosaltres volem que es depurin responsabilitats. No només a nivell intern de l'empresa, perquè entenem que aquí hi ha hagut una errada, sigui mecànica, sigui humana, del tipus que sigui, que això ja se sabrà, sinó també que es depurin a nivell d'administració pública. Perquè constatem, i hem constatat durant molts anys, que les autoritzacions de funcionament d'aquestes indústries són molt laxes i que quan una entitat com la nostra al·leguem de que no hi ha prou seguretat, de que no respecten els límits de contaminants tant d'emissió com d'immissió, és a dir, la immissió seria el que respirem des de les poblacions properes, quan fem aquestes al·legacions no ens escolten, ens les desestimen i ens trobem així sempre, de forma sistemàtica. Llavors, creiem que aquí l'administració també hi ha jugat un paper important i s'han d'augmentar les restriccions i s'ha de millorar tots els protocols de seguretat.
Senyor Mendo, gràcies.
Molt amable, bona tarda.
Bona tarda. És tècnic en defensa ambiental de l'entitat ecologista GPEC i ja us he advertit que les opinions serien força diferents de les que hem escoltat fins ara.